baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Pau, gracias por aceptar venir a este podcast después que te hicieras famoso por una carta que salió en Twitter y hasta la Asociación de Entrenadores de Cataluña la reenvió. Pero antes de meternos en este berenjenal y en estos jardines, ¿por qué entrenas a básquet si total son todos disgustos en el fondo?
Bona tarda. Gràcies, José, primer per la invitació. No sóc famós, tot i que la carta l'ha vist bastanta gent, no sóc famós. I per què vaig començar amb el bàsquet? Bueno, jo des de petit ja el meu germà va començar el món del bàsquet i jo em vaig aficionar a ell des de molt petit a l'escola aquí al Claret. I ja quan vaig tenir ja consciència més gran, amb 14-15 anys, ja em vaig ficar a entrenar i la veritat és que vaig deixar de jugar perquè era molt dolent i entrenant vaig veure que era una meva passió que jo tenia i la veritat és que quan comences al principi que ets més innocent, que proves moltes coses, la veritat és que la balança és molt positiva. Ara que et fas més gran ja vas veient que també té coses no tan bones, però sí, així vaig començar i no sé, porto doncs, 15 o 16 temporades entrenant.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
El Claret tiene algo especial, porque mucha gente me habla de él. Pedro Martínez sale de allá. ¿Qué tiene el Claret? Porque en el fondo es el colegio con la pista de hockey.
Sí, bueno, el Pedro Martínez i el Guillem Vives, sí, són els dos estàndards del Claret. Crec que la cosa així diferent que té és que en el pati del col·le conviu la cistella petita i la cistella gran. Llavors això fa que hi hagi molta cohesió d'entrenadors, bueno, ara s'està parant una mica, però la idea de vaig a veure entrenos d'altres equips, i tot passava allà al pati, és a dir, des que els nens començaven al col·le i feien a l'hora d'esbarjo, doncs a la tarda jugava a bàsquet. I la idea aquesta de que, bueno, molts són jugadors, després són entrenadors i és molt, molt, molt de la casa. És a dir, el seguiment de la casa és molt important i el sentiment de llops, no? Quan també vam fer la mascota, que també crec que va ser una boníssima idea quan es va fer, doncs tot això crea una sèrie d'identitats i, bueno, doncs això de fer vida al pati, la diada, ara tenim un campus, bueno, aquestes cosetes que a poc a poc van fent que el club sigui més gran. O sigui, quan jo vaig començar a jugar, que el meu pare estava a la Junta, hi havia potser 8-9 equips, masculins i femenins, és a dir, entre els dos, i ara som 31 federats.
No. Vull dir que... Jo soy de l'època dels dinosaurios, és per la calle que encontrabas dinosaurios per aquí. Y en esta época, yo era época de los colegios, donde Bosco, La Salle, yo he visto jugar a Miñera y el Barça en Bosco.
Ay, gracia.
Y soy padre, y yo era muy fan de, hostias, mi hijo va al colegio, sale del colegio y va a jugar a básquet desde el colegio. Y es bueno, lo llaman, y si no, pues mira, te quedas aquí haciendo chorras como tu padre. ¿Qué ha pasado? Los colegios han desaparecido. Bosco, que era potentísimo, tiene tres equipos, me parece. Y gracias.
Sí, bueno, jo crec que aquí també, una part també són les persones, molt important també mantenir les persones, els directors tècnics i els coordinadors que han sigut també mentors i que devien haver-hi també en aquests clubs, desconec el que ha passat, però que també aquí el Claret és aquestes persones que són referents, intentar mantenir-les al màxim i fer també que pugui aprendre més gent d'aquesta gent per després poder també ficar-se en càrrecs de coordinació, perquè si no, quan marxen els coordinadors, ja és més difícil fer equips, el tarannà dels joves ja és diferent. Llavors crec que això és important. I crec que els clubs perduren quan persones que són importants, anem a dir així, que són referents i que són mestres i ensenyen als joves, tot això pot anar mantenint-se.
Porque lo echo de menos. O sea, creo que estáis vosotros, el Vedruna sigue, la Salle y Horta se lo están destrozando, Bosco no queda nada... Estonac, bueno, sigue, però...
Sí, Estonac, Ipsi també té bona generació, la veritat que Ipsi i Lluïsos també fa bona feina. Crec que hi ha diversos clubs de Barcelona, ara parlant aquí de Barcelona, clubs, escoles que fan molt bona feina, que passa que cada vegada és més complicat. O sigui, cada vegada som Asterix i Obélix, que som...
Sí, és el de la gala, perquè estáis vosotros, tenéis al Gaudí por al lado, al Clarón por abajo... ¿Cómo resistir la invasión de los romanos?
Bueno, no, invasión no. A ver,
ya habrá invasión, llévalo. No, chato, que tengo un talado que te va a gustar.
Sí. Bueno, aquí el que fem és que quan comencen a jugar a bàsquet, aquí qualsevol que vulgui jugar a bàsquet se li dona una pilota i se li ensenya a jugar a bàsquet. Que això crec que en molts jocs doncs és complicat. I tu saps que quan entres aquí t'ensenyaran a bàsquet, tinguis el talent que tinguis i doncs, fins als 18 anys, anem a dir-ho així, en principi doncs, pots jugar aquí al Claret. Llavors, bueno, tots aquests jugadors i jugadores que quan fan tercer quart de primària els hi costa, o bueno, costa que els enganxi a jugar a bàsquet per les qualitats físiques que tenen, doncs, quan són minis de segon any, infantils i això, doncs, bueno, la progressió ja és molt més gran i veus una gran millora i les famílies t'ho agraeixen i això fa que una mica es segueixi la roda. Si tenen germans, doncs seguiran al Claret, etcètera, etcètera. I ara, doncs, una mica el que ha passat ara, que per això vaig fer la carta, que si vols després parlem, és que ara ja des de pre-mini, qualsevol nena o nena que mantingui tothom, que se la bota al peu, entre cometes, doncs ja sembla ser que aquí ja pot ser aquí un jugador important. Aquest, per mi, és el problema.
Sí, no, esto pasa. Yo soy de Horta. Entonces, en Horta la rutina es el CS echa la mitad del equipo. Y a partir de aquí van cayendo. Vale, Martínez, BNB, Horta. Y al final hay el club de abajo. No sé si somos nosotros, hay alguien más por abajo, que recoge los restos de los niños que dices me han echado con 11 años y tardas más tiempo en recuperar sus ganas de jugar y divertirse que enseñarle a básquet. ¿A vosotros os quitan y os vienen o solo os quitan?
Bueno, hem tingut de tot. Jo crec que també que una cosa de la carta que crec que és important és que jo tampoc ataco a ningú. O sigui, crec que és una reflexió general i que en molts esports passa. De fet, m'han obert també directors tècnics i pares, això que els hi passa. Llavors, hi ha molts jugadors ara que ens marxen, més que mai. És a dir, cada any, no tinc l'estadística, però cada any ens marxen 6-7 jugadors. I després, quan passa un temps, sí que és veritat que tornen. Però sí que ara ens estem trobant que és difícil que tornin a formació. Ens tornen potser més a júnior, ja quan han passat ja per diversos clubs i després quan a sènior ja ells potser són més madurs i estan a la uni i diuen, bueno, això del bàsquet també és passar-nos-ho bé i aquí potser amb els amics estic millor. Però, bueno, estem en aquest procés també a veure com ho fem, perquè, bueno, també no totes les sortides són fàcils i després també que tornin pues s'ha d'intentar pues, que tothom tingui cabida al club, però a vegades no és fàcil.
Soy consciente que a veces es difícil. O sea, entonces en Lima teníamos un jugador que era insultantemente bueno y era con que tenía, era mini. Y tenía que irse, o sea, no te voy a decir nada. Oye, vete, se fue al Barça o Juventus, no sé dónde se fue porque era bueno de cojones. Era que no es campeón de España, no sé, una borrada de estas. No tengo nada que decir. Porque no le puedes dar lo que él pide. A mí lo que me rasca mucho es, no, me voy de mi equipo que está jugando en nivel B o nivel C para jugar en nivel B o nivel A. Hostia. Y aquí entramos en un sueño que tengo yo, que es que aparte de entrenador de los niños, haber un entrenador de padres. Oye, padre, cuando usted venga aquí, viene aquí, yo le explico esto de qué va. Si usted paga por su hijo no es bueno. Punto.
Sí, a ver.
O algo, no sé, para enseñarles, enseñarles de qué va esto, porque al final, si ese niño se te va en mini porque es muy bueno, salta por cuatro equipos y con suerte te vuelve en junior o en senior. Y sí. No sé, tío. Para meterte a ti en senior, meterlos en mi casa, ¿verdad? Para jugar que en segunda o en primera, donde estés, no lo sé, es una filosofía que cada club sea suya.
Sí, a veure, és complicat també, l'experiència també, ara que porto jo 5 anys de coordinador i parlant molt amb les famílies, també cada cas és un món. És a dir, això sí que és veritat que cada cas hi ha moltes coses i a vegades algunes s'enteren més o altres menys, però també jo també els dic a les famílies, ens ha passat aquí al Claret, que hi ha casos, que jo crec que a la carta es veuen clar, que hi ha casos que si tu ets molt bo, destaques molt, siguis nen o nena, ja et vindran les canteres top, ja et vindran a buscar, vull dir, sempre estàs a temps. I jo sempre dic el mateix, si aquest nen o nena, anem a dir-ho així, es prohibissin fitxar mini, igualment a infantil destacaria, segur. O sigui, els bons, aquests sempre destacaran. El que passa que a vegades doncs, ens enganyem o volem fer creure que el que fa tercer, quart de primària, a cinquè ja, bueno, és que necessita un repte més perquè si no s'estanca. Bueno, jo amb això no hi crec massa i crec que bueno, les famílies també se'ls ha de fer que confiïn en nosaltres, perquè si nosaltres l'hem fet arribar també al nivell que té, doncs hauria de confiar perquè aquest nivell segueixi. I el que a vegades els demanem també és una mica de confiança i de que a la primera carta que rebin, per dir-ho així, no marxin, sinó que s'esperin i que si al cap de 2 anys, pues, per la Lliga o pel físic que té i tot, no, nosaltres no arribem, pues, doncs en aquest cas nosaltres portes obertes. I ens ha passat casos de que nosaltres hem recomanat, on hem dit, hosta, pues, millor aquí o millor a l'altre, o hosta, t'ho busquem, escolta, truquem a la penya, truquem al Barça, escolta, que tenim aquest nen aquí que nosaltres no li podem donar abast.
Evidentemente, la peña del Barça juega en una división distinta. A mí me fastidia, hay otros clubs que hacen bulto, porque al final que hay todos de Cataluña y de España, los ganan siempre los mismos. Los de Cataluña los ganan la Juventud y el Barça. Es irte a un club no para desarrollarte, sino para que te exploten. El ejemplo es el tipo alto. Tengo un tipo alto, mide 1,80 m con 9 años. Vale, pues te vas a ir a jugar de pívot a un equipo. Dices, hostia, desarrollalo, porque a lo mejor ese tío llega a 2 metros, pues lo desarrollas, pero jugar de alero muy arriba. Y a mí esto es lo que me toca los cojones bastante.
Sí.
Este explotar al chaval.
Bueno, és a dir, a mi, bueno, lligat amb això, és a dir, el nen o nena que tu veus que a quart de primària o cinquè de primària que ho fa bé, que té habilitat, que, ostres, que té biològicament, pues, hòstia, és ràpid i això, però que tu ja veus que físicament, pues, pels seus pares i això, pues, bueno, veus que tindrà dificultats quan sigui pista gran. Llavors, que el fitxin depèn de quin club i que en 1 o 2 anys el tallin, ostres, a mi em sap bastant de greu, la veritat. I crec que també saben les distàncies, clar, si tu en el teu equip doncs és molt, 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 molt superior, doncs llavors hi ha casos que s'entenen. Però el que sí, jo però, repetir però... és que la carta està feta per tots aquests nens o nenes que són normalets, sí, que potser destacar una miqueta i que ja el primer any ja els volen ja fitxar. Això és el que a mi em preocupa.
I que te desarrollen. Jo, per mi, és fundamental. Te parece muy bien, quizás mejor, vete, pero que te desarrollen. O sea, yo he visto cantidad de gente que eran muy altos de pequeños, se han quedado estancados y dices, es que me quedan 1,85 m. Y dices, pues de pivot ahora mismo,
como te vayas a la liga de Disney Channel. Clar, però has de tenir paciència. Nosaltres hem tingut nens aquí que et venen, que són alts, i tu veus que en un futur seran alts, però, clar, el ritme de competició els costa molt més, la coordinació, et venen de l'estiu i has de tornar a fer una feina, però, bueno, vas a poc a poc i quan el joc ja és una mica més lent, quan arriben a cadet júnior, i llavors aquí realment ja veus el jugador que és. Però, clar, tot això és paciència, és que potser perds la plaça X i aquestes coses, doncs, és complicat, perquè si cada any vull estar preferent A, doncs necessito tants jugadors. I si les regles del joc són que jo puc canviar tot l'equip cada any si vull, pues segueix passant això. I aquesta és la pena.
Estamos en una època de lo natural, lo sano, lo de kilómetro cero. ¿Por qué no podemos vender mejor nuestros servicios? O sea, yo soy del club del Liva, soy un club de barrio, todo el mundo juega, intentamos no echar a nadie. De hecho, este año estamos flipando, sufriendo para no echar a nadie porque los que nos han quitado pistas, es una putada, la hostia. Y sin embargo, viene cualquiera con un pabellón de estos que te flipas, o con un nombre, o con una categoría, y dices, hostia, y se pierden los lemos. En plan, hostia, me voy para allá corriendo. Y dices, tío, que tú vives en Sagrada Familia y tienes que irte a hospital. Te corre ya, tío.
Sí, sí. Bueno, el tema de les pistes també és una cosa que jo he parlat també amb pares i amb altres entrenadors, que al final, si nosaltres tenim un pati, que, pues, té, que a vegades és una merda, anem a dir-ho així, però nosaltres hem tingut seleccions catalanes que han sortit del pati. Vull dir, o sigui, si el nen és bo, o la nena té futur, té talent, i està ben entrenat, té recorregut. És a dir, és igual on entreni. Vull dir, grans jugadors han començat des de molt, molt, molt a baix i després han arribat molt a dalt. Però sí que és veritat que, bueno, pues això del pavelló, sobretot la categoria, i jo crec que ara també hem entrat en un punt que, bueno, que és complicat, que és que, bueno, pues les famílies també, pues l'educació és un tema també complicat avui en dia i moltes decisions, anem a dir-ho així, les deixen amb nens. O una part de la decisió, anem a dir-ho així, els donen als nens. Llavors, clar, si tu, un nen o una nena, amb 9 anys o 10, que jo em poso la seva pell i que jo m'inflipa al bàsquet, doncs et diuen que ho fas bé i que un club et vol fitxar, pues molt possiblement dic, hòstia, pues vull provar-ho, no? Si et diuen que ets bo, vull dir, tothom, a tots els nens els agrada, i jo ho entenc, jo quan era petit també. El que passa que per això crec que han d'estar els adults i limitar algunes coses i veure si realment és un club que podràs estar molts anys o no, si és d'anada i de tornada... Però, clar, això no s'explica moltes vegades. O sigui, només s'explica el maco, que és que jugaràs en pavelló, estaràs segurament a preferent i poc o més.
I veus Catalunya i la Marta bien.
Sí, Catalunya és bien. Bueno, i sí, que moltes vegades, que també a vegades amb les famílies ho parlo, no? Quan tu vas a un col·le, doncs, preguntes pels professors, i pues, quin nivell tenen, o bueno, pues, totes les instal·lacions i tot, i quan van a clubs només pregunten moltes vegades la categoria o amb quin iran o quins han fitxat, i no pregunten també pues, quin entrenador hi haurà, que si el cicle serà 2 anys, si quina idea tenen de si perdre la categoria o no. És molt, molt, molt de present tot.
Y una cosa que para mí es muy importante, sobre todo para los clubes de barrio, o sea, quitando que ya sé que tenemos un segundo nacional, es crear cultura de club. A mí no hay nada que me guste más que cuando juegan nuestros seniors, sea femenino o masculino, me da igual, el campo se llene de jugadores del club. Eso para mí es lo más. O sea, me da igual la categoría. Evidentemente, cuanto más arriba, más divertido es de ver, pero el sentimiento de soy de este club. Decían que los del Jackson mean azul, los, pues estas mierdas, o el SSM azul, se sienten del club. ¿Esto cómo lo conseguís?
Bueno, crec que això és una de les poques coses que podem mantenir ara mateix, que és la cultura aquesta dels Claret Jobs, no? Que això és bastant identitari nostre. I això comença, jo crec que amb dues coses. Una és començar de ben petits, és a dir, amb l'escola de bàsquet, ja des dels 5-6 anys, que vegin com funciona el club. I després que tots els nostres entrenadors, el 90% són exjugadors. Vull dir que retroalimenta tot. Llavors, clar, la massa social doncs, és molt important per nosaltres. Llavors, tot aquell equip de júnior, cadet, que acabarà sènior, alguns seguiran jugant i alguns no podran seguir jugant, ostres, perquè segueixin entrenant. Llavors, és una roda que, clar, moltes vegades doncs, tens molts jugadors que entrenen equips, llavors aquests equips els volen anar a veure. Tot i així, cada vegada costa una miqueta més, per el que dèiem, perquè hi ha tanta mobilitat que al final el jugador que acaba júnior, que ha passat per 3-4 clubs, quan li preguntes de quin equip és, doncs, no sap què dir o és complicat, llavors. Bueno, jo crec que aquest sentiment, jo crec que estaria guai que pues, jo que sé, els que juguen al Lima, pues, que tinguin el sentiment del Lima, els del Claret igual, els de Lluïsos, pues, que vulguin ser de Lluïsos, jo o sigui, ho trobo superguai, que tu puguis anar a veure el sènior i que tu t'emmiralles amb els sèniors i que veguis l'entrenador i vulguis ser com ell, crec que això és una cosa guai i crec que s'està perdent. Crec que pocs clubs fan això de que tu puguis anar a veure el sènior.
És que és una cosa maca. Y cuanto más allá juegas, más te tiras. Yo, mi hijo jugaba en el SS y se fue. Y del equipo que era mi hijo, creo que queda uno. Y empezó en mini o en infantil, o en una categoría de estas. Y ya están en junior de segundo, queda uno.
Claro, així és difícil crear identitat. Perquè crec que és una cosa guai, que quan ets gran, pues després també... Si tens jo també he tingut la sort pues, que les meves amistats són del bàsquet, dels que jugaven amb mi o entrenadors. Llavors, crec que això... És a dir, no només és ficar la piloteta dintre l'aro, que això està molt bé, i la competitivitat, jo soc molt competitiu, però crec que també el bàsquet va més enllà, i per això és un esport que té valors i amistats i això. Llavors, bueno, que tu vagis el diumenge tarda i pues, en comptes d'anar a un altre lloc, te'n vagis al pavelló a veure el sènior femení, pues, és que em sembla molt positiu també educativament pel nen o per la nena.
No, i una cosa que insisto als jugadors és que al final tot no importa, és el grup d'amics el que te llevas. El més important és estar en el vestuari. És una de les normes que tengo yo con los chicos que es aquí todo Dios se ducha, porque es un desastre el caliu, el machambrat.
Sí. Clar, aquí en canvi, el que fem és que quan acabin el partit, no els obliguem, però els diem que es quedin a després o que vegin el d'abans.
Estás de puta madre. Aquí tienes el concepto padre que es bastante concentrado, que es en plan, me tengo que ir, tengo un plan, o sea, estudiar, la abuela fuma, y es complicado. Pero entonces,
al ducharse, me dices... Si no saben qué fem els nens, pues que quedin a la tarda, aquí al pati, la cistella mini, i si no hi ha partits, que es quedin aquí un rato jugant, i a la pista gran, pues potser estan jugant el sots femení o el júnior masculí, i bueno, poden estar jugant també per allà. Vull dir, al final, hores de bàsquet està guai.
Yo, el, tema, el tema de las pistas de David me tiene locos, es que no tenemos sitio, de verdad, es que somos tan lamentables. Un segundo al final tenemos pista. Bueno, sobre el tema del grupo, no, esto va como va, tío. Pues, aquí. Yo sería muy fan de hacer relación en Badalona. El Ayuntamiento reparte las pistas en todo el mundo, porque a mí se me hinchan los testículos ver equipos que tienen dos pabellones, uno de propiedad y otro con puestos especiales, porque sí, y los de al lado van arrastrándose por los sitios. Hostia, Karen, ¿qué tenéis? 30 equipos. Os tocan estas cuatro pistas a repartir con todo el mundo. Con el Gaudí, con el Claret. Y bueno, Claret es una ciudad privada, pero es igual. Con quien sea el ayuntamiento. Y a tomar por culo.
No, es complicado. Todo este tema. Es complicado. Pero digas.
¿Cómo hacéis para formar entrenadores? Pues soy muy fan de que el mejor entrenador, o sea, cuando tienes los mejores entrenadores en formación, abajo, te salen jugadores buenos.
Molt bona pregunta. Bueno, gran feina és del coordinador, Vull dir, no ara perquè jo estic a pista mínima, sinó la feina d'abans. Al final estem recollint fruits. I és tenir entrenadors referents i que aquests entrenadors referents tinguin d'ajudants entrenadors que tu vegis que siguin futuribles pel club. Llavors, els entrenadors que vegis que tinguin passió, que tinguin il·lusió, que tinguin ganes, aquest el rodeixes de joves. De dos, de tres. Hem tingut staffs a vegades de quatre. I que aquests s'enganxin. I un cop vegin com és ser entrenar de veritat, com això, llavors ja tu portar la teva generació i anem a dir-ho així, obligant-lo també a que segueixi formant o que vegi anant entrenant altres equips. Però la idea és tenir els mentors. És a dir, nosaltres no ho diem així, però tenim entrenadors que són referents. Anem a dir 5-6. Doncs aquests 5-6 han d'estar rodejats sempre de dos ajudants, mínim. Mínim. I tu quan li dones l'equip, en aquest cas parlo de pista mini, però tu li dius, mira, tu ara vas entrenar amb aquest entrenador que és referent nosaltres de pista mini, per això porta aquest equip, i el que volem és que tu t'empapis a tope amb ell. Però estaràs només un any. Empapa't al màxim, estaràs només un any, i el següent any, si tot va bé, portes tu una generació. Sí. Llavors, amb això una miqueta els has d'anar formant. Però, bueno, clar, entrenadors referents i que també vulguin ensenyar, tampoc n'hi ha tants, i s'han de cuidar. Això està clar. I bueno, entraríem amb el tema dels sous i tot, no? Però bueno, s'han de cuidar, si no, a nivell de club, de bueno, pues que tinguin totes les facilitats per entrenar, que segueixin tenint ganes, que, bueno, el tema de les famílies, pues, no hagin de gestionar lo mínim i que es concentrin, pues, amb el que passa dintre la pista de bàsquet.
Oye, también un tema de horarios, o sea, nosotros tenemos un trabajo que es buenísimo, pero tengo un trabajo que es el que yo estaba, no puedo estar en una pista, y los ya pequeñitos que hasta en una ya tocas. El tema de precios, a mí algo se me escapa, estuve hablando hace un mes con la directora de deportes de la administración de Aragón, uh-huh. Ellos pagan 40 al mes, y dices, coño, aquí está, aquí en Madrid y aquí pagamos lo mismo, o sea, hay unas disparidades de precios, pero bueno, sí, hay un problema de la dedicación que se da al deporte. Y él calculaba con mi compañero, con mi segundo, como quieras llamarlo, que es casi, uh-huh. somos los dos. Y se sale 3 euros por hora y dices, me trae de gustar para trabajar por 3 euros por hora. Y aquí tenemos el fantástico mundo de, no, es que yo, mi hijo va al Oxford Institute Academy y le pago 90 euros al mes. Porque aprende inglés, señora. Su hijo va 8 horas de inglés. O sea, si su hijo estudia inglés en la academia o va a Londres, se olvida. Pero eso sí, el básquet me parece todo muy caro. No me comprometo.
Sí, yo creo que también
los padres.
Sí. Bueno, creo que también es una mica, también los entrenadores, creo que también es feina nuestra de valorar también la nuestra feina. O sea, creo que si nosotros no valoramos la feina que fem, doncs entre cometes podem exigir menys. Yo, bueno, de fet, yo soc molt crític i bueno, amb la junta també nostra i apretar per tenir també sous dignes, perquè clar, jo també he fet el càlcul a vegades de lo que em surt a l'hora i bueno, clar, sorry. També és veritat que hi ha una part que és important, que al final tu, quan ets entrenador, que això hi ha una part que és bona, que és selecció natural, que diem, que és que el que vol entrenar ha de tenir passió i il·lusió i ha de motivar. Si ho fa per diners, pues no et fiquis d'entrenador a bàsquet. És fes una altra cosa.
Paga'm més.
Sí, és una altra cosa o taules. Bueno, hi ha moltes maneres, però no et facis d'entrenador. Un cop dit això, jo crec que haurien d'exigir millors sous, perquè si els pares estan disposats, pues quan van anar també a les acadèmies a entrenar tecnificacions o fan anglès o fan música i paguen un preu, que ho trobo bé, vull dir, al final, si un professional està ben pagat, doncs jo crec que els entrenadors també haurien d'estar millor pagats. Bueno, jo crec que això nosaltres també ens hauríem d'ajuntar, si això d'entrenadors, i bueno, pues potser hi ha que fer vagues i hi ha que estar un mes fent entrenos mínims fins que les famílies també ens valorin i els clubs ens valorin.
Ja, però és que aquí jo entiendo una família i tal com... Jo soy de Carmel, un barrio de... Ja, 65, 70 euros ja pica. Pedir-les més a les famílies, hòstia...
Sí, que també hi ha una altra part de les instal·lacions també, de que si cal pagar tots els pavellons, els preus que paguem, sí, això és un debat més gran, eh? Sí, no només és la família, això està claríssim.
No, i la cifra la puedo decir, pues hay un artículo hace poco sobre el Lima, que creo que estamos pagando 100.000 euros al año en pistas.
Sí, ho vaig llegir, sí. El Claret, ara no, bueno, potser hem tirat la piscina, però 80.000 o així també paguem. Sí, no, vull dir que a tot arreu, que estem malament.
A Pañera, que esto es una obra social, es una obra social. Están aquí haciendo deportes, si el equipo y el entorno es bueno, podemos transmitir valores usando el deporte como mecanismo de transmisión, que no estamos aquí para sudar.
No. Jo crec que aquí, bueno, també, sí, sí, la Federació, la Generalitat, doncs, hauria de també protegir més aquests clubs que necessiten instal·lacions, perquè jo sí que crec que potser fora de Barcelona estar una mica millor, jo crec que amb
sí, no, l'envidia me corre por dentro.
Segur?
Que fuera, en plan, no, o sea, no me lo puedo creer. O sea, sí, sois 400 pavos, tenéis un pavillón de 4 pistas, cabrones.
Sí, sí, sí. No, no, em veig de sana i, bueno, també està bé que tinguin aquest pavillón, però, bueno, llavors a Barcelona nosaltres... jo crec que haurien d'estar potser més ajudats, sí, sí, per segurament per subvencions, perquè no pot ser que paguem per tantes pistes. Si volem fer una bona feina i volem que els entrenadors paguin, i els pares, en molts casos, també és veritat que ja paguen bastant, que no dic que no, pues per alguna banda s'ha de treure això. Sí, sí. No, no,
volviendo sí. A mi amiga, companyera, que me tenia otro dia, que és muy famosa, i no lo sabía, es un despistado, ella dice que los niños que son más tontos, que hacen muchas cosas, pero el IQ del baloncesto, el saber estar sin balón, el corte, los, bueno, aparte de la gente, que no sabe hacer muchas cosas. Entonces, yo que soy un indignado abuelo, es que a 2 o 3 diarios de ponerme las zapatillas y mira las obras a chillar bronca a las paletas, una culpa es la tecnificación. Tú vas a la tecnificación y tecnifican el bote, el tiro, te hacen unos vídeos de puta madre en Instagram, pero en plan, en líneas de pase, los slash, las ayudas, todas estas mierdas no están. No sé cómo enseñan inteligencia en el básquet. Y aquí vuelvo ya a mi referente de abuelo, es Larry Bird, un tío que ni corría ni saltaba, que era un inútil físicamente, pero era un tío más listo de toda la pista. ¿Qué pasa con la inteligencia en la pista? ¿La hemos perdido? ¿Estamos muy centrados en el tiro? ¿Qué ocurre?
Bueno, això ho deia Javi Torralba, ja ho deia, que clar, ara tot el bàsquet que es fa, bueno, pot parlar d'altres esports de futbol també, però tot el bàsquet que es fa sempre és dintre d'una pista de bàsquet amb un entrenador i està tot reglat. Sí. I ara no hi ha gent que vagi al parc, que vagi a jugar com abans, o al pati, és molt més difícil. Llavors, totes les hores que fa són amb els entrenadors i els entrenadors, doncs, bueno, doncs, també volem tenir-ho tot una mica controlat i pactem tot molt. Llavors, el joc lliure o això de que sortia el talent i això, doncs és més difícil. O sigui, el talent està, perquè el talent, sempre hi ha hagut talent. El problema és que ara el bàsquet està tot molt més reglat. O sigui, juguem molts més partits i potser fem més hores que mai de bàsquet, però són totes reglades, ara has de fer l'entrada, ara has de fer això, passes pel cono per aquí, el 2 contra 2 vull que juguis això i quan ets cadet vull que juguis al bloc directe així. Llavors crec que s'està perdent una mica pues, l'espai una mica on el jugador o la jugadora pot demostrar el seu talent. I si són més tontos o no, pues, això crec que la gran responsabilitat és dels entrenadors. Vull dir, si els entrenadors fem nosaltres aquí... les tasques... Pues hem de fer tasques que facin pensar al jugador.
Bueno, aquí te voy a dar un dato, que es absurdo. Yo soy un hombre de colección de datos. Mi mujer me llama José Dato. Los test de coeficiente intelectual han caído espectacularmente últimamente. Están cayendo. La inteligencia va creciendo, pero ahora está cayendo. Están estudiando por qué. Esto es un dato. Aquí está. Uh-huh. Y lo segundo es cierto. Nos falta calle a los niños. A los niños les falta calle. Es... De 9 a 5, colegio, de 5 y media, 6 y media, violín, de 6 y media, 8 y media, básquet, luego papiroflexia, origami, claro que sea lo mismo, pero que en japonés queda más. Y en los niños no tienen espacios para expresarse o para aburrirse como ostras. Y esto para mí, desde un punto de vista pedagógico, es un problema porque no pueden explorar los límites de su imaginación. Está todo cerrado. Se le va la olla, que también es posible, o no es algo ahí interesante.
¿Cómo? ¿Qué es lo último que has dicho?
Está todo tan arreglado que no tiene opción a aburrirse y explorar su cabeza, explorar su imaginación, que crezcan pensamientos dentro de ellos para crecer como personas.
Sí, jo crec que a bàsquet, i això ho he pogut fer més amb minis, que jo hi havia moments d'entreno que jo els deixava temps lliure. O sigui, els deixava temps lliure, però anava a fer... És a dir, sí, temps lliure de, bueno, doncs anava a fer entrades, no sé què, fes l'entrada que vulguis, o feu-ho contra uns i lliure, i totalment lliure, sense normes, anem a dir-ho així. Mm-hmm. Llavors crec que s'han de fer aquests espais perquè jo crec que ara a nivell de bàsquet doncs, s'entrena més hores i fem més partits i més tornejos i això, que això està superbé, i campus, però jo crec que els hem de donar més espai perquè ells puguin jugar a bàsquet lliurement. Perquè si no, creem molts jugadors que són robots. Però bueno, sempre hi ha els jugadors sempre... És a dir, molts jugadors s'escapen d'això i el talent segueix apareixent.
Sí, sí. Vull
dir, vas veient jugadors que dius... Aquest jugador només ha entrenat aquí, però fa coses que els altres no fan. O la jugadora, vull dir, llavors, el talent, sí. Per sort, sempre... És a dir, el joc sempre va per endavant. Això segur, això sempre.
Has de ser muy humilde para reconocer cuando alguien no hace lo que tú dices, pero funciona. Hay entrenadores que son muy cuadriculados, ¿eh?
Bueno, és que jo crec que, que és a dir, quan em fas més gran, jo crec que el que intento fer és simplificar molt més el missatge i no, no, o sigui, jo abans també pues, em preparava entrenos de 4 pàgines, ara hem de fer això, el minut 4 ja hem d'estar fent això, el cono cap aquí, no sé què, i ara potser és una mica més lliure, tot, i no, no tot tan, tan quadriculat. I deixar que el jugador també s'expressi i ensenyar-li els canvis de mà, però després ell escollirà quin és el que li va bé. Vull dir, al final, no tots els jugadors han de saber fer tot, però clar, això és el difícil. Això és lo difícil. I més si els diem als entrenadors de mini que lo important és que guanyis el campionat de no sé què, eh? O que t'has de classificar per no sé quantos. Pues encara és més difícil perquè l'entrenador jove pues, voldrà resultats ja.
I bueno, és que al final hi ha una cosa que és cierta. Si te gusta el bàsquet i quieres vivir de esto, hostia, que soy Pedro Martínez, que salió de la casa, ¿cómo te escogen? ¿Porque ganas partidos? ¿Porque juegas bonito? ¿Porque los niños están contentos? ¿Porque los padres te quieren? El factor al final és que ganes. Normalmente pesa bastante.
Sí, una part és que sí, però crec que també els bons entrenadors també els venen a buscar i també els fitxen. I després també fas una carrera pues, diferent, evidentment, si vols fer una carrera professional. Però crec que poden haver-hi oportunitats sense haver d'estar guanyant sempre, anem a dir-ho així. Que no vol dir això, que no es competeixi. Vull dir, evidentment s'ha de competir i la competició bueno, és superbona. És a dir, això no estic dient que no. El que passa que, bueno, també hi ha que competir en quins moments competeixes. No és el mateix competir a cadet que competir potser a premini. És a dir, la competició serà... Jo crec que és diferent.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Y como responsable y coordinador de un club que es colegio, si ya para llegar a jugador es uno de 25.000, para entrenador ni te cuento. ¿Cómo recibes a los entrenadores nuevos con pasión y con ganas de yo quiero llegar a entrenar a los Boston Celtics? Y dices, vale, chaval, mira, siéntate aquí y te voy a explicar 4 cosas sobre la vida. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se gestiona esa pasión que al final se acaba diluyendo? Porque hay un estudio que dice que nivel 0 hay un montón, nivel 1 hay 4 y nivel 2 hay 1 y y a nacional, casi ninguno. ¿Cómo se gestiona y se mantiene esa pasión?
Clar, no és fàcil. Jo crec que és una mica pues, mantenir la mateixa il·lusió que quan un nen entra a escola i vol jugar a bàsquet i vol ser professional, pues, una mica amb els entrenadors. Jo crec que moltes vegades és cuidar-lo, ja et dic, és ficar-lo, aquesta gent que vol ser entrenador durant molts anys, ficar-lo amb mentors i amb persones que puguin aprendre. Perquè al final necessitaràs aprendre d'altra gent. O sigui, sí que és veritat que ara pues, amb internet pues, pots veure moltíssims exercicis i això està superbé, que abans no ho teníem, i pots veure molts clínics, però també has d'estar a pista i has de saber com fer-ho. Llavors jo crec que ja des de, bueno, pues, això, des de joves els has d'anar una mica encaminar perquè vegin també moltes coses, que vegin altres formes d'entrenar i a partir d'aquí faran el seu camí. Sí, i si són bons, pues, evidentment se'ls donarà, anem a dir-ho així, als equips també amb més potencial i que ells puguin desenvolupar-se. O sigui, al final el que no volem és ni que el jugador ni que l'entrenador s'estanqui. I sempre que sigui un repte. I hi ha reptes a tot arreu.
¿Y todos los entrenadores valen para todos? Es decir, ¿hay entrenadores que son mejores con pizarra y otros de formación? Esta es una duda que tengo. He hablado con muchos entrenadores. No, dicen, bueno, un entrenador lo entrena todo. Y hay gente que le va la pizarra más que un tonto en lápiz y ese panel bloqueo aquí, haces todo aquí. Y gente que es mucho más didáctica, mucho más de fundamento.
No tinc resposta. 100%, però sí que és veritat que l'experiència m'està dient que hi ha entrenadors que anem a dir-ho així, que potser van millor per pista mini i hi ha entrenadors que són millors per pista gran. I per pista gran potser dic més juniors, sèniors, i altres que són potser més caràcter formatiu per la manera com es porten, com es relacionen amb els petits, potser són millors per pista mini. Sí, i crec que no... I crec que els dos són importantíssims per a un club. Tant el que t'entrena el sènior i el júnior que potser té més visibilitat com que el que li ensenya a votar premini. Vull dir, perquè és que al final nosaltres, per exemple, el Claret, ara doncs, bueno, portem uns quants anys que hem estat a Copa, que és la màxima categoria que ha estat a l'equip masculí amb el 70% de la casa. I tot això és gràcies als fruits que hem recollit de molts entrenadors i de generacions passades, perquè ens han arribat al sènior. Si no haguessin estat ben entrenades a pista mini, a infantil, a cadet, sí. Doncs no estaríem a aquest nivell. Llavors, clar, és una cosa que això es veu al llarg temps. Vull dir, això es veu així. És a dir, no és d'un dia per un altre. I llavors això requereix paciència, però clar, quan arribes allà, doncs la satisfacció és molt més gran, la identitat, bueno, doncs dels jugadors, bueno, suar la samarreta que representen, i crec que és una cosa molt positiva per tots els clubs, i crec que és una cosa que, com per el que parlàvem abans, crec que s'està perdent. O sigui, jo crec que és guai que l'entrenador senti important dins del club i que tingui ganes d'estar al club, que després ho pot canviar, això és evident. Però no que Revis Junior tingui quatre clubs i ja deixi el bàsquet a sènior perquè no li aporta res.
Y esto lo he visto mucho en equipos de preferente Inter, que gente que colecciona camisetas. Ah, no estés en preferente, pues me voy. Yo que estaríamos en Inter, no me interesa, me voy a preferente. Dices, llevas tres clubs en cuatro años.
Pero bueno, sí, es complicado.
Te va el rollo, no te voy a decir nada. Si te gusta competir más con tonto el lápiz, vaya a seguir.
No, pero yo creo que también, es ahí. Jo entenc que vulguis jugar a un nivell més alt, vull dir, sí. Jo crec que competitivament això està bé, però sí que és veritat que hi ha nivells que potser... ostres, jo crec que també pot ser important el teu equip i que puguis liderar la teva generació, anem a dir-ho així, que això també crec que és important, i no només, és a dir, no cal que sempre sigui escola de León, crec que potser alguna vegada pues, toca ser cabeza una mica més de retorn, una mica més important, i si hi ha casos de que tu el teu equip no pot donar-te el teu nivell, llavors doncs potser sí. Per això dic que hi ha casos i casos, però jo crec que moltes vegades el nivell no ho és tot. És a dir, l'equip són 12, el rol dels entrenadors, hi ha moltes coses.
Yo entiendo que para gusto los colores, pero yo jugaba a básquet y me gustaba jugar. A mí para aplaudir, aplaudo, tío, me hago una paella buena y la aplaudo, pero yo quiero jugar. O sea, mírame, o sea, entiendo que no voy a jugar 40 minutos.
Per això dic.
Dame 15. O sea, per això no dic, entiendo, sí, sí. No entiendo, sí. Me cuesta.
Si tu vens un projecte i de X categoria i tots els dius que jugaràs 20 minuts, però això és impossible, perquè la matemàtica ja et diu que no poden jugar tots 20 minuts.
15, 12 i medio.
Per això, bueno, però ara avui en dia, si no jugaràs més de 10 minuts, ja, bueno, ja tens problemes. Doncs llavors, bueno, és valorar.
Ah, yo jugaba, en mi época jugaban los 5 titulares, el recambio del base, el recambio del aero, sí. Y el recambio del pívot. Jugaban 8. Y gracias. Y cuatro sí, más sí, aplaudían.
Sí, sí, sí. Bueno, tu rutabas amb l'equip de dalt i per tu ja era un premi. Si anaves al partit i no jugaves, doncs no passava res.
Sí, sí.
I ara potser, ja vegades, si no jugues amb l'equip de grans, ja sembla ser, sí, sí.
Y soy muy fan de que la gente rote y se conozca en el equipo, que suba. Sí. Mira, tú subes a entrenar con el equipo de arriba y en los partidos de casa te quedas, porque estamos en casa, ahora no vas a jugar. Ah, si no juego no vengo.
Sí, sí, això també està perdent.
Pues nada, tío, pues no juegues, ya vendrá otro.
Jo crec que els entrenadors potser, bueno, ho hem d'explicar una mica millor, hem de tenir una mica més de paciència, però sí, sí. Costa d'entendre això de que rotin i que potser el partit no juguin, però bueno, l'aprenentatge també és estar a la banqueta, veure com reaccionen els teus companys, veure partits, perquè això també és una altra cosa que també és important, que a vegades passa de bueno, els partits que es miren a casa, no? És a dir, una cosa és veure els partits que tu jugues al club i després són els partits que tu mires. Perquè veure el partit vol dir veure el partit, no veure els highlights del TikTok.
Sí, sí, sí.
També, no. També els highlights, vull dir, no dic que no, que això és també i que apropen,
no, no,
i apropen els jugadors, però veure el partit, tot el partit. Tens morts, doncs la defensa, perquè es fa falta, perquè no es fa falta, perquè l'entrenador vol sacar davant. Crec que tot això també és bàsquet i crec que això també enriqueix el jugador.
Bueno, i... se llama aprendizaje vicario, aprendizaje por imitación... Hay montones de teorías al respecto. Los niños, a día de hoy, quitando cuatro gatos, se ven partidos enteros. Ven los highlights, que dices, oh, es que mira los highlights, ha metido 5 tiros y ya se ha tirado 40, cabrón. Pero, cabrón.
Sí, sí.
Pequeño adolescente.
Sí, sí, sí.
A mí esto ha hecho mucho daño. Es un preciado de los tecnificadores influencers. Que sí, que no te digo que no, pero la verdad no decidirás bien.
Bueno, lo de les tecnificacions, bueno, crec que també, bueno, poso una miqueta a la carta, però és un gran debat, però bueno, crec que també és culpa dels entrenadors de club, que si nosaltres entrenem una miqueta al corre-corre, tira-tira, vamos-vamos, i no treballem al bot i aquestes coses, doncs bueno, pues això fa que en altres espais que puguin aprendre aquestes coses, pues les facin. Perquè jo sí que crec que jo conec pues, de clubs o d'entrenadors que és, bueno, és allò de dir, bueno, doncs jo no formo, saps? Ja aniran a les tecnificacions aquestes i ja els formaran ells, que jo el que vaig és a competir, a fer el 5x5 i a jugar al bloc directe, anem a dir-ho així. Llavors, bueno, jo no hi crec amb això. Jo crec que l'entrenador amb els tres entrenos, o bueno, o dos, depenent del que estiguis entrenant, crec que, bueno, per això hi ha una planificació i s'ha de pensar una mica a llarg plaç, perquè això és el que dic jo, que és que s'ha de pensar a llarg plaç. Però això costa, costa.
Si tienes la suerte de ser dos entrenadores por equipo y tienes la suerte de ser 12 por equipo, que normalmente a veces o eres 7 o eres 15, tecnificar es muy difícil. Entonces, yo no puedo competir con un tecnificador que tiene 3 jugadores y una pista para él.
No, pero creo que también la pista, sí, sí, pero creo que como entrenador, pues bueno, pues has de buscar, pues yo qué sé, pues potser abans de l'entreno, si tens algun espai, pues a les èpoques de Nadal, aquestes coses. Crec que com a entrenador sempre podem buscar algun momentet per fer una mica d'exercició, però bueno, jo entenc també que és una inversió de temps, que no és fàcil i que bueno, que també es va
a... No, sí, tío, estoy convencido, si tuvieras una canasta más, media pista más, tecnificarías algo, seguro. No la tienes.
Bueno, però crec que també, bueno, a vegades, clar, els entrenadors també han d'estar pendents de moltes coses, volem fer moltes coses, però crec que també pues, els bàsics els hem de fer. Si jo veig un jugador, jo tinc 2 o 3 jugadors que veig que no saben votar, pues hauré de fer alguna cosa, o potser hauré de fer
sí,
alguna pista, o
que també no poden fer... Coger y tecnificar el bote, sí, però sí, tecnificar bueno. Con 12 niños, 2 entrenadores, és más difícil.
Sí,
otra
sí, és
que fàcil. Digas, mira, tú, el viernes a las 4 venís y hacemos bote, vale. Vas a tenir la pista.
Bueno, però potser també aquí al Claret ens passa molt, no? Que et ve l'entrenador i et diu, no, sí, clar, és que tinc 2 o 3 nivells dins de l'equip. Pues, bueno, pues benvingut sí, al Claret, perquè al final...
Bienvenido a los clubs sociales.
Però el que els dic jo és, bueno, aneu-vos a trencar el coco per intentar que tots milloren el seu nivell. És a dir, el que està més avançat tècnicament, que avanci. El que està al mig, pues, que es pugui posar al grup de dalt, i el que està en el grup de baix, anem a dir, pues, que es pugui posar al grup de mig. I crec que es poden fer coses, pots fer nivells, pots fer exercicis, estàs trencar el coco. El que passa que, bueno, si jo, anem a dir-ho així ràpid, eh? Si quan a mi m'entrenaven a mi, que només teníem 5 exercicis i sempre fèiem el mateix, pues, evidentment, si tu fas el mateix amb aquests nens, pues, no et milloraran tot el que et podia millorar. Estàs a trencar el coco i per això hi ha internet que està superbé i tens 30.000 exercicis i clínics, per veure exercicis, per veure nivells que puguis fer perquè tots puguin anar millorant.
Llavors,
això jo crec que durant un temps es pot fer. És a dir, jo he tingut equips de 14 i allà estava el seleccionador català, vull dir, el nen que va anar a la selecció catalana i bueno, doncs, anaves fent una mica, trampejant una mica com podies amb l'equip. Era fàcil? No, t'havies de trencar el coco.
Però este és el dia a dia dels equips.
Era el dia a dia de tots els clubs, del 90% dels clubs. Llavors, això jo crec que com a entrenador, jo crec que això...
T'enriquece.
Moltíssim. Moltíssim. Sí, llavors, sí, evidentment, doncs a mi també m'agrada entrenar els equips, anem a dir-ho així, que tècnicament està molt bé, això està claríssim, però jo sé el que costa i també m'adapto a altres jugadors i jugadores. I crec que és molt positiu per l'entrenador, perquè llavors quan vagi un altre equip, és igual, o un altre club i vagi a entrenar, dirà, bueno, jo ja estic acostumat a entrenar aquí al ràpid, al lent i m'adaptaré molt més ràpid.
Jo he passat d'estar entrenant en una pista 17 jugadors o 18, estar 4, estar 6, al final t'adaptes i és bueno.
Sí, sí. Sí.
Esto en el Barça no pasa.
No, bueno, pero es un otro nivel. Sí, pero
es jugar en otro mundo. Pasa en otro mundo. Y ya para ir finalizando, la educación deportiva, que es un tema que a veces es recurrente, sobre todo cuando más pequeño empiezas, ¿cuánto tiempo se invierte en enseñar a entrenar? Es decir, llego, saludo, llego cambiado, llego a la hora, bambas atadas, la activación adecuada, me esfuerzo, estoy en tensión, no voto cuando el entrenador habla. Pero estas cosas que son más, más informales, ¿esto lo tenéis mirado? ¿Lo entrenáis?
Sí, això, bueno, hàbits d'entreno, sí, això els hàbits d'entreno. És el que parlàvem, és a dir, crec que...
Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Ah, ens hem de fixar molt més, i ara jo parlo de pista mini, d'aquests hàbits, és a dir, de... Hàbits d'entreno, de venir a l'hora que toca, saludar l'entrenador, si està parlant l'entrenador no voto, escoltar-lo, si em corregeix l'entrenador per moltes coses que em digui, vol dir que està preocupat de mi i vol que jo millori, i després ensenyar, anem a dir-ho així, els bàsics de votar, passar, etcètera, etcètera. Llavors, després vindrà tot l'altre, però això és el bàsic. I si ho aprenen a pre-mini, ja ho tindran a mini, entrenaran molt millor i seran molt millors jugadors. I si ho fan a mini, doncs serà millor que infantil. Llavors, com abans ho facis, millor. I això és una cosa que inculquem bastant amb els petits, els inculquem bastant als entrenadors joves, de que primer els hàbits d'entreno. I si ha d'estar, i si has d'estar el primer mes i el primer mes has de fer hàbits d'entreno i només fer rotllana de bot i això, doncs fas només això. Sí. Vull dir, al final, bueno, jo com a coordinador no dic, és a dir, si posem uns objectius a final de temporada, doncs hauríem de saber fer això o l'altre o l'altre, però és que cada equip és va al seu ritme i si un equip ha d'estar més temps pues, creant aquestes sinergies i creant aquests hàbits d'entreno, pues, és que s'han de fer. Perquè després passa que quan tu vas a pista gran, I és el típic, no? Hòstia, és que l'equip que em ve pues, no està tan ben entrenat o el que sigui, però perquè no hi ha hagut uns bons anclatges i uns bons hàbits d'entreno. Llavors, l'hàbit d'entreno li servirà ara, li servirà d'aquí uns anys, entreni aquí o entreni allà o on sigui. Llavors, sí, són importantíssims i crec que no li donem suficientment importància.
Perfecte, Pau. Pues, la fregamos aquí, que ja hemos casi una hora. No te molesto más, paro de grabar, si quieres tengo 5 minutos más, pero por mí ha estado perfecto.
No, no, gràcies a tu i no ha sigut cap molèstia. Al final parlar de bàsquet a mi també m'encanta i crec que aquests espais són bons també per compartir bàsquet i crec que pues, entre els clubs de barri ens hem d'ajudar.
Perfecte. Vinga, cuídate, nos vemos.
All right, I'm done.